Soc na Malén, telefon des de Mallorca i m'agradaria explicar-vos la meva experiència. La setmana passada me varen fer una criotransferència, és a dir, que me varen posar un embrió que estava congelat, i nosaltres ja hem passat per dues inseminacions artificials i aquesta és la nostra tercera fecundació in vitro. I aquest divendres mos diuen si estem embarassats o no. M'he sentit molt culpable moltes vegades perquè penses que si no te quedes és perquè tu, com a dona, has fet alguna cosa que està malament. Un altre sentiment que he tingut molt ha estat el d'impotència, perquè moltes vegades no obtens respostes a les preguntes i no saps per què està passant tot això, però el que està passant t'està passant a tu. I fins que jo no ho vaig fer públic, me sentia molt tota sola, però el fet d'exterioritzar-ho el que està passant me va ajudar bastant. Jo sempre m'he sentit molt recolzada pel meu entorn i sobretot pel meu home, i crec que això és primordial, anar en paral·lel. I per finalitzar només vull dir que les dones que han passat o que passen per aquest procés poden ajudar altres, i que no s'ha de tenir vergonya de dir: perdoneu, estic a l'unitat de reproducció assistida i no passa res, jo vull formar una família i lluitaré pel que vull, i crec que no està malament dir-ho, ni m'he de vergonyir per això. Així que moltes gràcies i besos per tots. Adeu.
Avui a Islàndia, casos com el de la Malén, la història de moltes dones, de moltes parelles que volen tenir fills però que no poden, i que a partir d'aquí comença, com dèiem a les 7, el procés, eh? Això sí que seria el procés en majúscules. Què rieu, home?
Sí. És que és així.
És així, no? Jèssica Fernández, bona tarda.
Bona tarda.
La Jèssica té 35 anys, la vam conèixer, molts la recordareu, la pesada del chaleco, et vas autodefinir perquè et vam entrevistar, perquè treballaves de captadora, sí, per una ONG, aquestes noies que trobem pel carrer, i a dins d'aquella conversa va sortir,
sí, aquest
procés en el que estàs. També al seu costat l'Anna Maria Agustí i el Xavi Vilana, tots dos tenen 34 anys. Anna Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També esteu en aquest procés des de fa quan?
Ara al novembre farà 5 anys.
5 anys. La Malén deia que et sents culpable, impotència, i que va bé parlar-ho. Alguna d'aquestes coses coincidiríem,
sí.
Jèssica?
Sí. Sí. I frustració, i són moltes coses. Sobretot al principi. Suposo que amb el temps ho portes d'una altra manera, però al principi passes per moltes fases. Des de estar pendent d'un calendari tots els dies, de si m'ha de venir la regla, si em té que venir demà, si no m'ha vingut, ja van 3 dies i no tinc la regla, em faré un predicte, no me'l faré. A mi em va costar molt deixar el calendari, o sigui, jo vivia d'un calendari. I després, doncs, bueno, veus que totes es queden prenyades al costat teu, i costa molt, perquè quan...
Que no és veritat, perquè, clar, aquí és l'engany, només,
sí,
veus...
Ja.
Només veus les que es queden prenyades,
moment, sí,
diguem, no?
En
però, clar,
moment, sí.
Hi ha molta gent que està amb la situació teva, amb la situació del Xavi i l'Anna Maria, amb la situació de la Malén, i de moltíssima gent que ens està escrivint ara mateix. De fet, li hem preguntat, hem parlat avui amb el cap de reproducció assistida de Quirón Salut, el doctor Ramon Aurell, que ens contestés de la manera més simple que pogués, a veure, per què costa tant tenir fills?
És important entendre el concepte de que el ser humà es reprodueix malament. Si tu et compares amb qualsevol altre mamífer, escolta'm, qualsevol camada de 6-7, no? Pues cada mes que tenen embarassos i part sense cap problema, el ser humà pensa que la tassa mensual d'embaràs d'una parella jove per sota 35 anys, que tinguin relacions sexuals aproximadament 2-3 cops per setmana, només s'embarassa mensualment el 25%. Clar, això ja et sobta. És una tassa d'embaràs bastant baixa, ja et dic, comparat amb qualsevol altre mamífer. A l'any, aquestes parelles arribem a tenir xifres d'embaràs del 80%. Sempre em refereixo a embaràs espontani. I al cap de 2 anys s'embarassen el 90% de les parelles. O sigui, ens queda aquest 10% que, tot i ser joves, sants, proves tot perfecte, en 2 anys tenim aquest 10-15% de parelles que no aconsegueixen embarassar-se espontàniament.
Deixem que s'afegeixi a la conversa també des de Madrid la Sara Vilà. La Sara és senadora d'En Comú Podem, ara té 39 anys, en tenia 35 quan va començar a intentar quedar-se embarassada, i fa poc vas escriure, Sara, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un article que vam llegir amb molt interès a la revista digital 14, que es diu El negoci de la infertilitat, on explicaves una mica quin ha sigut el teu cas, i no sé si tu ja has arribat fins i tot a llançar la tovallola i a dir, escolta'm, ho deixo.
Doncs sí, una mica, perquè hi ha un moment doncs, que, evidentment, això, com deien les meves companyes que he pogut seguir amb molta atenció i amb les que m'he sentit molt reconeguda, doncs hi ha un moment en el que has de fer un tall, no? Fins aquí arribo, perquè això pot ser infinit. Aquest moment, doncs, segurament també pot venir ocasionat pels recursos econòmics, perquè, evidentment, aquests tractaments de fertilitat són molt cars, però també per una qüestió emocional de dir, bueno, cada cop que ho he intentat i no ho he pogut aconseguir, doncs tot això també té un efecte sobre la nostra psicologia i hi ha un moment que dius, bueno, prou. També es pot viure sense fills perfectament, també es pot renunciar a aquest projecte i, de fet, tot aquest temps que no dedicaràs a la teva família o als teus fills, doncs també el pots dedicar a tu mateixa i a créixer professionalment i també, bueno, hem de veure la part positiva de tot.
Aquest article que vas escriure, El negoci de la infertilitat, perquè ens en fem una idea amb aquests 4 anys que portes, Sara, quants diners porteu invertits?
Doncs nosaltres, en 5 transferències, que són 3 fecundacions in vitro, ho hem provat de tot, hem provat la fecundació in vitro amb òvuls de donant, hem provat l'adopció d'embrió, ho hem provat tot, res ha sortit bé i portem sobre uns 24.000, 25.000 euros gastats.
Clar, és que això és el cost econòmic, diguem que és un cost econòmic altíssim. Després hi ha el cost personal, que jo no sé, Anna Maria, Xavi, si me'l sabríeu explicar. Per exemple, quin és el cost personal de tot això?
Jo diria que és una cosa que sembla que no, però sembla que no, però s'impregnen tots els aspectes de la teva vida, perquè tots els teus amics comença a tenir nens, tu estàs com, et comences a dissociar cada cop més, perquè tu què li dius? No, jo fa 5 anys que no puc, he tingut 3 pèrdues i no... costa una mica trobar pues, el que tu podies fer abans, que era parlar de qualsevol cosa, perquè estàs en òrbites diferents. Després també el que deia la Jessica del calendari, és que és constant.
Clar, és que hi ha una primera cosa, jo recordo el Carles Capdevila, que sempre diferenciava entre la sexualitat, com ho deia, recreativa
i la
procreativa,
sí,
no?
Diguem, això és una altra.
Una primera cosa que perds, diguem, és la sexualitat recreativa, no? Diguem que dius, escolta'm, clar, calendari, no?
No, i a part que si et fan el... Perdó, sí, si et fan el tema de les relacions guiades, que és un dels passos a seguir en tot aquest llarg procés, és que et diuen fins i tot l'hora que s'està la teva pareja. A mi em van dir, tens que punxar una injecció i et diuen, mira, demà a les 11 de la nit has d'estar amb la teva parella. Jo no sabia si tenia que baixar-me les calces en aquella hora, si tenia que haver acabat, començar... o sigui, ara
sí,
pots riure,
ara
però
pots riure.
En aquell
moment no, és, evident,
és la
evident.
Cosa més freda que et pots posar a sobre, o sigui, és raro. No sé com dir-ho, és
sí,
molt
ara
raro.
Ara no vull. Sí. És que ara no vull. O sigui, a vegades era com, bueno, tu tira... Sí. Per favor, acaba ràpid, que em vull anar a dormir.
Sí, ho hem de fer i ja està.
El Xavi sí, fa sí, que sí amb el cap, sí. Eh?
No, és això, és la sensació de... Val, va, tornem-hi. I demà tornem-hi perquè, hosti, potser aquest mes anem una mica més tard, o sigui, avui torna a tocar, no? I estic molt d'acord amb això que deia el Carles Capdevila, de... La part recreativa desapareix. Tu has d'intentar lluitar perquè es mantingui una mica, perquè és que si no, també és
frustrant. Se converteix en una obligació,
clar,
no?
Són moltes parelles que estan en aquesta situació. Sentíem una nota de veu de l'Àlex al principi del programa, per exemple, no? Que ells deien que, escolta, que ha arribat un moment, també una mica amb la línia del que ens explica la Sara Vilà, la senadora d'En Comú Podem, que va escriure aquest article, El negoci de la infertilitat, de dir, doncs mira, també hi ha una vida sense fills, també es pot fer això, no? Però ell parlava, l'Àlex, que diu, ho vam intentar per mètodes tradicionals, que això em fa molta gràcia, aquesta expressió, que sembla que parlem del vi o del cava, no? Tal com ho feien els nostres avis o els avis fa 100 anys, diguem, no? Bé, doncs li hem demanat també amb el doctor Aurell que intentés, a veure, ja, què està passant aquí?
Quina és la causa d'esterilitat? Un 40% seria per causa masculina, un 40% seria per causa femenina, hi ha un 20% que etiquetem d'esterilitat sense causa o sense diagnòstic. És molt un 20%. És molt frustrant com a metge o científic expert en aquest tema, una parella que tinguis davant, que ho tinguis tot normal, que fas un in vitro, tot és normal, els òvuls maduren bé, fecunda bé, l'embrió és de bona qualitat i no s'embarassa. No? I, pues, evidentment, entres en aquesta espiral d'un any, i 2 anys, i 3 anys, i 4 anys. I quantes parelles d'aquestes han fet 6, 7, 8 cicles i et truquen un dia, t'envien un missatge, doctor Orell, estic embarassada. És que és espectacular, espectacular. Científicament no has pogut arribar a el que volien com a objectiu, no?
Clar, a la Sara, Sara, com que tinc al Senat i no tinc contacte visual amb tu, veig que aquí a l'estudi tothom va fent que sí amb el cap quan estaven escoltant això que deia el doctor. No sé quina és la teva reacció aquesta, no? Que arriba un moment que ho proves per mètodes naturals i dius, hosti, doncs així, si així no funciona ens hem de posar en mans de la medicina.
Sí, està clar, i a més esperes que també la teva sanitat pública doncs, et cobreixi aquestes necessitats, perquè en realitat és que parlem d'una tècnica que és molt senzilla, que s'ha utilitzat durant molts anys en la ramaderia, no? Jo que sóc de Lleida ho sé perfectament.
Tu ets de Rosselló,
Sí, sóc de Rosselló, i la fecundació in vitro és una de les, o la inseminació artificial és una de les tècniques més utilitzades i més conegudes i fàcils, a més. Però, clar, tu fas cap a la teva sanitat pública i també t'adones que tenim unes greus i llargues llistes d'espera per aquests tractaments a Catalunya de 4 anys. Cosa que fa que, en el meu cas, quan en tenia 36 i vaig anar a l'Hospital Arnau de Vilanova, doncs em diguessin que no abandonés la idea d'intentar-ho a través de la sanitat pública, perquè ja tenia 36 anys i als 40 anys, per llei, doncs, quedés exclosa de qualsevol tractament de fecundació in vitro, qualsevol tractament assistida.
O sigui, estàs fora de reproducció assistida via sanitat pública a partir dels 40 anys, diguem.
Sí.
I clar,
sí,
a vegades
sí.
Si et trobes això, que les llistes en tens 36 i la llista d'espera és de 4 anys, doncs dius, escolta'm, ja he d'anar a la sanitat privada, vulgui o no vulgui, no?
Clar, perquè un any o dos anys en una parella o en una dona que ja està perdent qualitat en la seva reserva ovàrica, no? I en els seus òvuls, doncs un any, dos anys poden ser un temps molt llarg i, per tant, clar, ningú vol perdre aquest temps preciós que li queda de fecunditat, no? o de fertilitat per això, i el que s'acaba fent és fer-ho a través de la sanitat privada. Però bé, hi ha sanitat pública a altres comunitats autònomes pel que fa a tractaments de reproducció assistida que funciona molt més àgilment, en el cas de Madrid o en el cas d'Andalusia, la llista d'espera és molt menor, però és que fins i tot a Catalunya hi ha molta diferència entre els hospitals públics. Per exemple, el més col·lapsat és l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mentre que el Trueta de Girona és la que té la menor
però
llista d'espera.
Però no te'n pots anar allà,
mesos.
Sent de Rosselló, per
no,
exemple, no?
No, em toca... jo no tinc servei a Lleida, a les terres de Lleida, ni al Pirineu tampoc n'hi ha. A mi em derien directament a Vall d'Hebron i, a més, tampoc puc elegir, no puc canviar. Uh-huh. I he d'assumir aquesta llista d'espera sense poder triar.
Fem una cosa, si em permeteu, que hem de sentir més veus de més oients que volen dir la seva, però a mi m'agradaria fer un viatge una mica enrere ara i pensar en els nostres pares o en els nostres avis. Clar, els nostres avis, els nostres pares, si els tenim més grans, no hi havia mètodes anticonceptius i no hi havia reproducció assistida. Hi havia una pressió tremenda, perquè, clar, fixeu-vos, normalment l'edat dels nostres avis o dels nostres pares era casar-se i al cap d'un mes havies d'estar embarassada. Si al cap de 3 mesos ja no estaves embarassada, és, escolta'm, aquí passa alguna cosa. És a dir, qui creieu que tenia més pressió, els nostres avis o vosaltres ara, en aquesta societat?
Jo, sincerament, Jessica, penso que nosaltres. T'explico per què. Abans teníem 40.000. Ma mare, per exemple, era com un conill. O sigui, ma mare veia el pare de lluny i es quedava embarassada. O sigui, jo moltes vegades li dic, mama, m'haguessis deixat algú d'això, no? Però si no, m'ho prenc així ja. I crec que abans, bueno, sigui perquè no hi havia tele, per lo que sigui, però abans tenien un munt de fills. O sigui, sempre podia haver-hi algun cas així, que, bueno, que estava aquest estigma, per dir-ho d'alguna manera.
Que llavors sí que era absolutament estigmatitzada aquella persona, eh? I normalment era la dona la que estava estigmatitzada.
I jo crec que per això a dia d'avui moltes vegades som nosaltres les que ens culpem i ens sentim inútils.
Ana Maria?
Jo crec que hi ha la pressió. Perquè en el moment si tu et cases primer, a nosaltres ja ens van fer les bromes de la típica, aviam, doncs anar a Nova Zelanda, aviam si veniu amb hobbits, sí. No? Jo crec que hi és, i també hi ha una cosa que crec que no es diu gaire, que a més sembla que ho hàgim d'aconseguir ja, que m'hi poso i em frustro si el primer mes no em surt. La sort és que és veritat que si no te'n surts tens la reposició assistida, però la reposició assistida va aparèixer al 78. Si jo hagués nascut 30 anys abans, en el meu cas, jo igualment no hauria pogut ser mare pel problema que tinc. És a dir, estan sortint més tècniques, però no és la solució.
No, no, i el doctor ja apuntava una certa frustració, perquè, clar, la ciència no pot resoldre-ho tot. Hi ha molts casos, Sara...
Clar, que no ho pot resoldre tot. Jo, de fet, potser la pressió social sí que l'ha sentit, perquè evidentment tothom te pregunta, i tu per què no, i per què vosaltres no teniu fills, i per què tu no t'hi has posat encara. És veritat que la gent pregunta molt, però bueno, no m'afecta tant com el fet de culpabilitzar-me. Em sembla que ho deia abans una companya, no sé si era la Jessica.
Sí.
De culpabilitzar-me de que ho hagués hagut de fer abans, no? Allò, quan jo tenia 26, 27 anys i encara estava fèrtil, no ho vaig aprofitar, no? I aquesta sensació de culpabilitat de quan podies no ho vas fer, però no ho vas fer per una qüestió, per moltes raons socials, i aquí una mica també el que deia el meu article, no? Que no és un problema individual, que és un problema social, que ens està passant a moltíssimes parelles i a moltes dones que anem endarrerint aquesta opció de la maternitat perquè no tenim una feina estable, perquè no tenim una parella estable, perquè no tenim un suport de l'administració a l'hora d'aquesta criança, no? I perquè veiem que és gairebé impossible que ens en puguem fer càrrec soles.
Clar,
segurament moltes haguessin, potser molts avortaments no s'haguessin donat entre els 20 i els 30 anys si nosaltres haguéssim tingut aquest suport social, no? Per dur endavant la criança encara que fos sense una parella estable.
Sentim què hi diu el metge també amb això.
Fa 60 anys no tenies opció, no hi havia pràcticament ni anticoncepció i no hi havia reproducció assistida, amb la qual cosa o t'embarassaves o no t'embarassaves, no hi havia opció. Avui què passa? Clar, quan ve una pacient jove a la consulta, una parella jove, portem un any buscant embaràs i no ens embarassem, clar, el primer que fas com a metge és tranquil·litzar-los. Però la segona pregunta que et fan immediatament és que, doctor, volem embarassar-nos ja, no d'aquí un any i mig. Ja hi som, per això acabes fent tractaments que no toquen fer, però que, bueno, doncs que el pacient t'ho demana i ja està. Quantes parelles coneixes, i et puc dir moltíssimes, que fas un tractament d'in vitro, tenen un fill, i el segon i el tercer fill el tenen pim-pam, espontani, sense cap problema. Quina resposta pots donar? Doncs, evidentment, hi ha un bloqueig, digue-li social, familiar, personal, i avui en dia anem tan programats i sabem que és igual si no m'embarasso a casa perquè no ens veiem, perquè tinc molta feina, perquè tinc estrès, faré un in vitro i m'embarassaré. Quan l'embaràs in vitro no arriba, dius, i ara què foto? Doncs bueno, jo penso que, com tota la vida, la sort i l'atzar es busquen, no? I al final les coses arriben doncs, perquè tenen que arribar.
De seguida els missatges, però abans, Anna Maria, et veia que feies que no radicalment amb el cap, eh?
A veure, crec que jo crec que no és ben veritat això, perquè també hi ha una cosa, una parella jove què és, amb fertilitat? Sí, amb 30 anys ets jove, però tens uns tempos al teu cos. Estic cansada, i no sé si considerem-me la Jessica, és que ets molt jove, no?
Sí.
Ja t'hi quedaràs. És que precisament perquè sóc jove m'hi hauria de quedar. Tinc un problema, però és que això no és només l'entorn d'amistats, de família. Són els mateixos metges que et diuen si no t'hi quedes és perquè tens un bloqueig psicològic. I això...
Sí, que creus aquest missatge que sentíem del doctor Aurell ajuda a culpabilitzar una mica a les persones.
Segurament s'ha trobat en casos en què és així. Però...
A veure, sense donar-li la raó del tot amb el doctor, sí que és veritat que, a diferència del que dèiem abans, que et casaves, diguem, i al cap d'un mes havies d'estar embarassada i la pressió venia allà, ara, Sara, les coses es planifiquen una mica més, diguem, no? Dius, no, doncs, jo què sé, ara treballaré molt i quan tingui 35 anys, llavors serà quan vull quedar embarassat. I llavors arriba el moment aquell dels 35 que dius, hòstia, doncs ara no puc.
Sí, clar, que passa, i ho volem tot, eh? Això el doctor Albert Esteve, no és doctor, és sociòleg, però ell té un estudi sobre la fecunditat i la infertilitat, que diu la infecunditat a Espanya, tic-tac, tic-tac, I em parla d'això, no? Que ho volem tot, ho volem que de cop i volta als 36, 37, 38 ens quadri tot. I clar, això no passarà, no pot passar de cap de les maneres, perquè pot ser que ni et trobis sense parella en aquells moments, o no tinguis la feina que t'agradaria, o no estiguis cobrant el salari que t'agradaria. Per tant, hi ha un problema, i ell ho apunta molt clar en l'estudi, que és que les dones que vam néixer entre 1975 i 1980, un 25% d'aquestes dones que haurien volgut ser mares, segurament no ho serem, perquè no ens ha quadrat tot això, perquè hem anat endarrerint aquesta tria, aquesta opció, aquesta maternitat, i quan ens hi posem, doncs no sortiran, no es podran fer miracles segurament amb aquests tractaments de fecundació in vitro. Ara bé, el negoci per a les clíniques de fertilitat està servit, perquè no renunciem a aquest desig tan fort de ser mares, i evidentment invertim tot el temps i tots els diners que tenim.
Hola, Islàndia. Soc l'Anna i tinc 37 anys. Actualment estic soltera. He tingut parella, però bueno, sempre havia pensat que quan arribaria als 35 doncs ja tindria algú al meu costat amb qui ser mare, i la veritat és que no va ser així. I fa poc doncs m'he decidit i he tirat pel dret. He començat un procés de reproducció assistida, primer per una congelació d'òvuls, pensant que potser en un futur arriba algú amb qui ser mare i potser ser massa gran per no ser-ho, i això ho vaig fer el juliol. Després d'això, doncs, em vaig sotmetre a un procés d'inseminació artificial, fallit, no vaig tenir sort el mes de setembre, i ara m'he tornat a posar, i estic tan a punt, doncs, que me la fan demà, i a veure si em desitgeu sort, i us puc dir d'aquí uns mesos que seré mare. Vinga, gràcies, adeu.
Tota la sort del món per l'Anna. Missatges, va.
Deixa'm dir que en tenim un altre cas també com el de l'Anna, el del Jordi Bautista, que ell i la Natàlia demà sabran si l'embaràs tira endavant, porten 2 anys intentant-ho i és la segona fecundació in vitro que fan. Demanen això, doncs, desitgeu-nos sort.
Molta
i tant.
Sort.
Tota la
això,
món.
Jessica, deu ser dels moments durs, no?, d'aquesta espera, no?
És complicat.
Que penses que sí i potser al cap de 12, 13 dies et
jo
diuen no.
Que des del dia que te'ls posen fins a o bé et fas tu el predictor o et fan la beta, crec que és el període més llarg que pots passar. Perquè potser els primers dies el que penses és ja me'ls porto cap a casa, ja els tinc aquí. I bueno, el primer dia te'n vas contenta, has d'estar en repòs, no et pots moure, et diuen no agafis ni el motxo, com molta lleves per fer pipi, prou, que t'acaronin, que et cuidin a casa. Però a partir del tercer dia, quart, comença l'angoixa. Comença l'angoixa. Jo, en el meu cas, mai m'havia quedat embarassada. Jo, per exemple, com deia l'altra companya, jo sóc del 82. Jo ara, al novembre, faré 11 anys intentar-ho i mai a la vida m'havia quedat. O sigui, no és que hagi començat tard o hagi retrasat, no. Jo porto des dels 25 anys intentant-ho.
11 anys?
Sí. Llavors, l'any passat, el 16 d'octubre, va ser la meva primera in vitro. I no saps, és el que et dic, a partir del quart dia no saps el que s'està embarassada, no saps si has de tenir el pit hinxat, si t'ha de fer mal alguna cosa, si no sé com dir-ho, ¿vale? Sé que sona una mica fort, però no saps si te tires un pet i és per allò o per l'altre. I bueno, al final doncs arriba un dia que jo, en el meu cas, doncs, bueno, vaig anar a fer pipi, vaig sentir una punxada aquí al baix ventre i bueno, vaig tacar una mica. A mi aquell dia em va donar un atac d'ansietat. Eren les 3 de la matinada. Jo vaig tenir que despertar el meu marit perquè és que no podia. No podia respirar. O sigui, sí que respirava, però no m'entrava l'aire. I, bueno, a partir d'aquell dia ja et fa el cor així, fum. I dius, aquesta crec que tampoc. Ho deixes passar, passen els dies perquè quasi ja ho has donat per perdut, i un altre dia fent pipi perquè encara no ha arribat el dia de fer-te la prova, doncs, bueno, tornes a atacar, dics, prou. I aquell dia va ser el que us vaig dir, que em va fer 4 predictors, perquè el primer va donar positiu, no m'ho creia, el segon tampoc, el tercer tampoc, i el quart va baixar a la farmàcia a buscar-ho.
Clar, crec que expliques molt bé, diguem, tot el patiment que hi ha al darrere d'això.
Hi ha moltíssims missatges, no els podrem llegir tots, però, per exemple, la Carmen diu que ha decidit ser mare soltera perquè es va fer gran, diu, s'ha fet ja totes les proves i ara fa 1 any i 4 mesos que està esperant la trucada per fer el tractament per la Seguretat Social. Crec que ja queda poquet, diu ella. El Miquel porta una altra visió, diu que després de diversos intents van decidir prendre la millor decisió de la seva vida i ara tenim dos fills fantàstics adoptats a Rússia. I us he de dir que ojalà ho haguessin fet abans de fer tots aquests tractaments.
Això és una opció, Sara, Ana Maria, Xavi, Jèssica, que n'heu parlat?
Una opció sempre ho és. És a dir, opcions o al moment de dir, bueno, mira, fins aquí hem arribat, ens hem gastat massa calés, ja n'estem farts de tant patir, de tant esperar. L'opció sempre hi és. Passa que entenc que és molt personal la decisió de cadascú. Personalment nosaltres encara no estem en aquest punt, ho volem continuar intentant, però no descarto que en el futur, si arribéssim a aquest punt, ens passi com el que deia aquest noi, que, hosti, ojalà ho haguéssim fet abans, no? Però no és el cas. I jo diria que el més frustrant de tot són totes aquestes esperes i sempre està a l'altra banda dels percentatges, no? Hem anat sentint molts percentatges.
Sí.
I sempre estàs a la banda dolenta i dius, hosti, com pot ser? Doncs et rebenta i aquest anar esperant i fins a la pròxima regla i fins que toqui la transferència i fins que facin la punció i fins que es torni a punxar. És molt frustrant. I des del meu punt de vista, com a l'altre, no? Perquè al final qui passa la part pitjor és ella, és l'Anna Maria. La part que tu veus és dir, no puc ajudar-la més, i t'adones que al final l'únic que pots fer és ser-hi, i fins i tot els dies que no estàs gaire d'humor per ser-hi, intentar mossegar de la llengua i aguantar allà.
Hola, Islàndia, sóc la Leire. Nosaltres som una parella homosexual que vam intentar quedar-nos embarassades cap allà l'any 2012 vam començar. Vam intentar la seguretat social, el tracte va ser molt fred i de seguida ens van dir que nosaltres no ens atendrien perquè érem dues noies i no teníem cap problema de fertilitat, cosa que realment no sabíem. Després vam començar a fer un procés d'inseminacions, totes frustrades. Un procés molt trist, molt costós econòmicament, cada inseminació era 1.000 euros. Jo ja havia tirat la tovallola. Per sort tenim un amic que és especialista en el tema i ens van donar una suggerència d'un mètode, que és el mètode ROPA. En el nostre cas, jo podia fer donació d'òvuls a la meva parella. Vam tenir la sort de que van sortir dos embrionets que han crescut i ara tenim dos petits trastos corrents per casa. Diuen que se t'oblida el procés, però els meus fills tenen 4 anys i jo encara m'emociono quan recordo aquells dies.
El correu d'una oient que prefereix quedar en l'anonimat diu que s'han gastat de més de 10.000 euros, ella té menys de 35 anys, que no volen arribar a comptar en realitat quan és la despesa, que estan pensant fins i tot de demanar un crèdit per pagar les despeses, dues inseminacions, un tractament de fecundació in vitro, ara mateix en llista d'espera per una fecundació també in vitro en un hospital públic. Farà 2 anys que van començar també a demanar doncs, aquest tractament de fertilitat. Parla de que és un procés llarg, pesat, molt agobiant. Diu que li costa molt parlar d'això amb la resta de la gent. Diu que cada vegada que ho explica és complicat perquè quan no va bé has de donar moltes explicacions i que amb ella això li suposa un desgast emocional molt elevat i que per això ho sap molt poca gent, diguem, de l'entorn, que fins i tot parlar-ho amb la parella li costa.
I coincideix, Sara?
Sí, clar que coincideixo. A veure, hi ha algun moment que fins i tot et sents ridícul, perquè ja quan ho has intentat tantes vegades, jo en el meu cas, l'última vegada ja vam estar en una clínica de fertilitat dedicada exclusivament a la fertilitat i a més així amb una propaganda una mica exuberant, perquè és que a més estan buscant clients a nivell internacional, això acaba sent un negoci també a nivell internacional, i ja la meva darrera vegada doncs vaig tenir aquesta sensació de vols dir que no, que ja n'hi ha prou, no? hi ha algun moment que has de parar i has de pensar en tu mateix també si realment allò que desitges val la pena esforçar-t'hi tant, patir tant, gastar-t'hi tants diners, també treure temps d'on no el tens, perquè evidentment són molts viatges a aquestes clíniques, etc. No? Jo penso que també en algun moment tots hem de parar i hem de mirar què estem fent.
Clar, i fer una pregunta, jo crec que és la pregunta més senzilla del món, però clar, que quan estàs així segurament és evident que no te la formules, però m'heu de permetre que jo sí que us la formuli. Per què voleu ser pares? Per què voleu ser mares? És a dir, per què, Jèssica?
Jo, a veure, personalment jo, a veure, a mi sempre m'han agradat els nens petits. No sé, no sé com dir-ho, jo va arribar un dia, jo em vaig casar amb 21 anys i va arribar un dia doncs, que, bueno, que vaig sentir el que diu la gent de la maternitat de, que la dona la sent, no? I bueno, i sempre ha volgut, jo ja són temes que els havia parlat amb el Miquel i bueno, ell també. I bueno, ens vam posar i bueno, a sobre també veus que tens problemes i és complicat, però realment és el tema de que
jo sí, per tu és el gran projecte vital,
és
diguem,
el que em
no?
falta per acabar de ser la tia més feliç del món.
Anna Maria, Xavi, per què?
Perquè és una pregunta que m'he fet diverses vegades. A veure, jo no he sigut mai especialment mainadera, però bueno, sí que volia ser mare, com bueno, quan tingui 30 anys, doncs sí, en tindré ganes. I de fet jo em vaig quedar embarassada molt de pressa i el vam perdre. I llavors vam tenir una segona pèrdua. Amb aquestes pèrdues jo em vaig adonar que sí que volia ser mare, perquè després de passar el dolor que és i el dol que suposa una pèrdua, jo volia continuar intentant-ho. Jo vull, tinc ganes de gestar i tinc ganes de que pugui ensenyar i aprendre d'una criatura.
Sara Vilà.
Doncs jo al final he entès que és un impuls, que, i a més és una mica irracional, no necessàriament es pot justificar sempre de forma racional aquest impuls de ser mare. I ho veus i ho sents perquè hi ha moments quan vols llançar la tovallola, que en el meu cas, per exemple, em va passar que em vaig quedar embarassada de forma esporàdica enmig d'uns tractaments i vaig tenir un avort. Va ser també un avortament no voluntari, però en el moment que em van dir que havia estat embarassada torna a sortir aquest impuls, no? És, sí, és això, és el que vull. I realment també doncs, et qüestiones si val la pena tot l'esforç i quan hi ha aquesta possibilitat, hi ha aquesta esperança i creus que sí, creus, llavors és quan s'apaga tot, no? I dius, bueno, si qualsevol esforç que hi hagi posat, tot el que he dedicat a aquest projecte val molt la pena. Però clar, si no passa, també hem de poder continuar. I en això ja estic insistint bastant també aquesta tarda, perquè sembla que hem de ser mares sí o sí, no? S'espera de les dones que siguem mares sí o sí, i no és obligatori. Sempre diuen, no? Hi ha alguns professors que et deien, no és obligatori ser mare, perquè no necessàriament tothom té aquesta vocació maternal, i tenir un fill és molt complicat, és molt més complicat del que sembla, no? I moltes vegades ens trobem parelles que ho han reconegut al llarg del temps, que han tingut fills i que després es veuen que no tenen tanta vocació de pare o de mare com es pensaven, no? I per tant, això passa.
En aquest sentit, me'n recordo el llibre d'una israeliana, no et sabria dir el nom de l'autora, una sociòloga, que ella no podia tenir fills i que tothom li preguntava, tu per què no has tingut fills, no? I llavors ella va decidir fer un llibre fent la pregunta al revés, no? És a dir, i vosaltres...
I per què els hauria de tenir?
No, anant a la gent que sí que havia tingut fills, i vosaltres per què sí que veu voler tenir fills, i a veure si algú se'n penedia o no, diguem, no? I va ser un llibre, diguem, que va tenir molt ressò per això, perquè hi havia algunes mares, pares, que efectivament se'n penedien d'haver pres aquesta decisió.
Dues històries més. La de la Laia Duran, que diu que ens està escoltant asseguda al sofà amb el seu home i la seva filla en braços, que està mamant, que ells van començar a intentar quedar-se embarassats quan ella tenia 29 anys. No hi havia manera, 4 inseminacions artificials, 2 fecundacions in vitro, 3 avortaments, moltes hormones, moltes llàgrimes i una tristesa immensa. Fins que la ginecòloga li diu, doncs ho has de fer amb un donant d'òvuls, no? Amb una donant d'òvuls. I amb ella li cau el món a sobre. Finalment ho fa, diu, ara amb 34 anys i la meva filla als braços, sóc la persona més feliç del món, tot i que no porta la meva genètica. És perfecta tal qual és.
Hola, Islàndia, em dic Ruth. Quan tenia 25 anys vaig tenir una infecció genital mal diagnosticada, que em va durar 6 mesos. Com que no hi ha mal que duri 100 anys, em vaig curar finalment, però sense saber-ho les meves trompes es van obstruir i recargolar, com si es tractés del cable d'un telèfon antic. Ja mai podria quedar-me embarassada de manera natural. No ho vaig saber fins que als 32 anys, després d'un any buscant un fill amb la meva parella, vam començar a pensar que alguna cosa no anava gaire bé. Després va venir un període molt llarg d'angoixa, de frustració, de tristesa, 4 inseminacions, una operació per extirpar-me les trompes, una FIP, i al final, per fi, va sortir bé i vam ser pares. Ara tenim en Magí, que té 3 anys, però ens agradaria tenir un altre fill. Al novembre ho provarem amb una nova FIP. Estem més tranquils, però la incertesa sobre el resultat és la mateixa que el primer cop i ara ja som més grans.
Pels no iniciats, FIP seria fecundació in vitro, eh? Perquè, clar, aquí hi ha un llenguatge, sí. Diguem, que a vegades val la pena traduir les sigles.
La Manuela ens explica que va començar la relació amb el Jaume, ell amb 35 anys i ell amb 45, que no es podien quedar embarassats, proves i més proves, i finalment es queda embarassada, però el perd. Segon embaràs, el torna a perdre. Després de 2 in vitro, tampoc funcionen, llencen la tovallola. Ara ell en té 50, el Jaume 60, i tot i que és veritat que escoltant el programa doncs, ha tingut un punt de tristor, de melancolia, diu que són molt feliços, que gaudeixen l'un de l'altre i de les coses que fan junts.
Acabem-ho. Jèssica, Anna Maria, Xavi i Sara Vilà, la senadora d'en Comú Podem, des del Senat de Madrid que ja estem parlant. Com us imagineu el futur, diguem, a curt, mitjà termini, Jèssica?
Jo espero estar embarassada algun dia, o sigui que... Això, a mi si un metge no em diu ni amb un miracle a Lourdes, jo continuaré cap
endavant. O sigui, què us farà parar?
A mi... A mi em tindrien que dir que físicament no és possible. I tindria que agafar l'opció de l'adopció. Uh-huh. Perquè és una opció, però per mi és l'última.
Uh-huh. Anna Maria, Xavi?
Jo em veig patint per el que li pugui passar al meu fill, en comptes de patint perquè l'Anna no es queda embarassada. Ho em vull veure així.
Que bonic.
Vull veure així.
Sara Vilà?
Doncs bé, jo ja he hagut de fer el dol dels meus òvuls després del meu úter, no? I tot això també al final és un projecte vital que si no surt bé has de continuar endavant. Jo en aquests moments em veig continuant treballant en política, no sé si com a càrrec públic, però sí en política i en de qüestió de drets humans i dret internacional. I el que m'imagino també és que prenguem consciència col·lectiva de que això és un fenomen social i que cal lluitar també pels nostres drets públics, perquè molta gent no es pot pagar un tractament de fecundació in vitro en una clínica privada.
Moltíssimes gràcies a tots els que heu sigut aquí, a la Jèssica, a la Sara Vilà des de Madrid, a l'Anna Maria, al Xavi. Disculpes a tota la gent que ens heu explicat la vostra història, que és difícil d'explicar i que no hem tingut temps de poder-la reproduir per
Som
la ràdio.
Som molts oients que s'han quedat...
Us ho agraïm moltíssim i ens sap molt greu, però és físicament impossible, però realment sí que jo crec que és posar sobre la taula que el que estan vivint, el que ens han explicat doncs, la Sara, la Jèssica, l'Anna Maria i el Xavi des de perspectives molt diferents, és una cosa que hi ha moltes parelles, que no és només els cotxets que veus pel carrer.
No, hi ha moltíssimes.
Que no és que tothom li va bé menys a tu. No. I que hi ha
això
molta
sempre
gent.
Al principi.
Gràcies a tots. Gràcies. Uns anuncis i no us moveu, continueu a Islàndia.